Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Carlos, 10 minuts, arribem a 1:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Us donaré unes quantes xifres d'una qüestió que possiblement se'ns oblida, que és bàsica per nosaltres, per una, allò que diuen, sobirania alimentària. Això de sobirania alimentària vol dir que no cal que importis coses de fora, sinó que tu mateix te les produeixes i fins i tot exportes. Això vol dir sobirania alimentària, no? Bé, el sector primari juga un paper essencial davant de tot això. El número d'actius en el sector primari fa un any era de 934.100 persones. Ha disminuït en 48.300 persones. S'ha baixat un 5%. Un 5% en un any. Això significa que... són xifres d'Espanya, no concretament de Catalunya, que és tres quarts del mateix. Aquestes xifres són a nivell nacional. Per a Catalunya la fotografia és igual, si no pitjor. Si parlàvem fa quatre dies de les explotacions ramaderes del sector lleter, en aquest cas, estàvem parlant de la baixada de granges d'una forma alarmant. Alarmant, fins i tot la producció de llet a Catalunya, on érem i teníem aquesta sobirania alimentària territorial, per entendre'ns, doncs està d'una manera que ara la llet fins i tot es pot importar. Estem així, i és que què està passant? Doncs que no dona. Bàsicament és això, que no dona. Les explotacions han baixat per prop d'un 70%. Explotacions lleteres a Catalunya, prop d'un 70% menys. És un problema? Sí, podem pensar això com un problema, enfocat des de diversos punts de vista. Primer, perquè si no estan aquestes explotacions, significa que el ramader no es guanya la vida. Si no es guanya la vida, no hi ha un relleu generacional. Després, no hi ha un sector atractiu, en aquest cas. No sé si seria la paraula correcta, però seria una qüestió així. Avui parlarem d'això. Parlarem del problema que podem tenir per aquest sector primari descuidat. Sector primari descuidat, en aquest cas, ja només per problema econòmic, que això ja fa... Quan parlem? Anys? Sí? És igual, Pots mirar agricultura, pots mirar la ramaderia, pots mirar la pesca... Tranquils, que tenim el problema en totes bandes. Però, clar, tots aquests productes d'on surten? Perquè mengem peix, bevem llet, tot això d'algun lloc s'ha de treure. Doncs moltes d'aquestes coses començarem, possiblement, a importar. I mireu, és un comentari que faig. Fa ràbia. Fa ràbia. Fa ràbia que sabent i coneixem el producte del que som capaços de generar, ja no parlo de Catalunya, però d'Espanya, Catalunya, evidentment, de primera qualitat, amb tots els controls i totes les garanties que vam d'emportar i importar coses que a vegades, i això durant tot aquest estiu amb els productes que venien de fora de la Unió Europea, doncs tenien el seu què a sobre. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Això és Herrera, COPE Catalunya i Andorra. I abans de parlar del sector primari, si em permeteu, farem una mica d'informació de serveis. Començant pel temps. Ja heu vist que aquest matí hem tingut un matí de dilluns assolellat. Aquesta tarda, 3:15 del mateix. Esperem una tarda de dilluns assolellada, sobretot a la part de la meitat de Catalunya cap al sud. La part nord, sobretot cap a Girona, doncs possiblement esperem pluja. Esperem alguns plugims de cara, per exemple, a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, tota aquesta zona. A la Garrotxa, a la Selva, podem esperar alguna pluja. Però, en general, el temps serà estable a part de tot això. De cara a demà dimarts, pel matí, esperem 3:15 del mateix. El vent va de baixada, molt de baixada, encara hi ha mar picada, però no esperem a les ventades dades d'aquest cap de setmana, no? Per demà dimarts, doncs, 3/4 del mateix. Esperem un temps assolellat, possiblement per demà pel matí, algun plogim cap a la zona de la selva, a la costa, la zona de la costa o la selva, per aquí, igual tenim algun plogim, però la resta, per dir alguna cosa, perquè bàsicament el sol per demà, dimarts, també, doncs, lluirà amb força, La temperatura va una miqueta cap a baix, esperem que la qüestió sigui fresqueta, hi ha una recuperació que a mitjans de setmana, però per establir-nos en les temperatures que quedarien per l'època. Ara mateix estem per sota, I la situació a la xarxa viària, com la tenim? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments el punt més conflictiu de la xarxa viària catalana és l'autopista P7. A l'altura de Sant Cugat del Vallès hi ha hagut un accident entre dos camions. Els vehicles ja són al voral, però encara queden 6 quilòmetres de retencions en sentit sud, en sentit Tarragona, des de l'altura de Cerdanyola del Vallès. També destaquem encara circulació intensa a la ronda litoral, a la zona de Sant Adrià de Besòs, en sentit Trinitat, i a la resta de la xarxa viària, de moment, domina la frontera. Això és tot. Molta precaució.
Gràcies, Fina. Cuida't.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Amen. It's raining men.
Hallelujah. It's raining men. A Catalunya hi ha 2.500 granges amb una ocupació de 4.000 persones. El sector ramader i carni representa el 31% del volum de negoci del sector agroalimentari i un 17% del nombre d'empreses. Si especifiquem, com deia abans, la producció lletera, la nostra comunitat, hi ha 72.000 vaques mungides amb una producció superior als 727.000 litres de llet. Aquests números de la importància del sector ramader contrasten amb un estudi a càrrec del professor Daniel Villalba, del Departament de Ciència Animal de la Universitat de Lleida, on alerta que el 80% dels ramaders catalans no se senten valorats socialment i que més de la meitat plegarà abans del 2030. Vull dir, a sobre tenim tot això. Segons les dades acollides, i escolteu això, la mitjana d'hores setmanals destinades pels ramaders a la feina supera les 68, tot i que molts li dediquen més de 100 hores setmanals. La mitjana de vacances, quantes diríeu vosaltres? Pues és de 8 dies anuals, la mitjana de vacances, Bé, doncs, després de posar totes aquestes xifres derivades d'aquest estudi del professor Daniel Villalba, és un bon moment per marxar cap a una granja de Lleida, on es concentren el 64% de les granges, una zona de Lleida, no? Tenim el Sergi Don allà. Sergi Tor, bon dia. Com estàs? On ets?
Doncs bon dia, José Miguel. Avui sí que estic en un indret de natura, i torna a ser una privilegiada. Tu creus que... Suposo que l'oient podrà, al llarg d'aquesta entrevista, escoltar el brama de les vaques i dels vedells que estic hores d'ara observant. Som concretament a la granja Pifarrer, a l'horta de la ciutat de Lleida, davant d'aquest crit d'alerta que es va establir per un estudi amb el qual doncs afirma que el 80% dels ramaders de Catalunya no se senten valorats socialment i també fins i tot que de cara al 2030 el 50% podria desaparèixer. Aquí escoltem doncs el bram dels animals i estem doncs amb una granja d'engreix, que ara en parlarem doncs de les seves circumstàncies, perquè saludem que s'han obert doncs les seves portes, que l'agraïm, Herrera en COPE Catalunya, a un dels seus propietaris, a Carles Pifarrer. Carles, benvingut, bon migdia.
Hola, benvingut, bon migdia. Bueno,
fa un dia sensacional,
Sí,
de temperatura i aquí amb els animals.
Sí, sí. Bueno, estem a l'aire lliure i això és una cosa d'agrair, no? A l'hora de treballar, pues, la natura et dona aquesta gràcia.
M'has comentat fa pocs instants que aquest estudi te'l creus. Tu que llevus en primera persona, per què t'ho creus?
De fet, bueno, ens ho creiem perquè cada vegada el rendiment de les explotacions és més minso Vull dir, ara, els últims anys, s'està pujant els preus dels cereals, de la palla, en general, de tot el que és l'alimentació dels animals, i no es veu recompensat amb el preu de la venda dels animals. Llavors, això fa que tu al cap de l'any tinguis uns rendiments més escassos, no? I de fet, el que sí que fan per un altre costat és que tu rebies unes ajudes a nivell europeu, cada any van retallant, i ha arribat a retallar-se fins al 70 o 80% de les ajudes que arribaven des de fa 7 o 8 anys.
Sí, en concret, tu ets, en aquest cas, una granja d'engreix.
Sí,
quin seria el cicle econòmic de l'inici de l'animal al que surt?
Com vols dir el cicle
econòmic? És a dir, del teu cost... està valorat el cost d'animal? És a dir, del que ha de menjar, el que significa
sí.
cuidar-lo...
Bueno, pensa que el benefici d'una granja de vedells... Tu cuides durant un any un animal per guanyar 80 euros. I llavors penses, si durant el trajecte de cuidar, per dir alguna cosa, 100 animals, se't moren dos animals, ja has perdut el benefici de 20 animals. Entens? Perquè un animal gran ja val, oscil·la entre 1.000 i 1.500 euros. És a dir, si perds un animal abans de treure... has perdut el benefici de 10, 15 o 20 animals.
T'he preguntat abans si feies el quota lletera, m'has dit que ho vas deixar.
Sí.
Que ho estaves fent, però que ho vas deixar. Per què?
Bueno, nosaltres ja abans érem productors de llet, fins a l'any 2009, i fins i tot fèiem una llet de molt bona qualitat, però vam veure que ens marcaven els preus de la venda, per molt que fèiem qualitat, no era recompensable. Era més recompensable fer quantitat que qualitat. Bueno. Llavors, nosaltres vam veure que això no tenia futur i vam decidir canviar de... Vam ficar vedells en greix, que donen molta menys feina i no t'ocupa tot el dia com les vaques, que s'han de munyir matí, tard, dissabte, diumenge, dies festius. I vam pensar... Bueno, jo crec que ho vam encertar al seu moment, no? Vull dir, sense despreciar, perquè m'ha agradat tota la vida munyir vaques, no? Però realment és una feina molt dura i no està recompensada.
D'altra banda, també ha entrat ara un nou element de discussió, de debat, amb el tema de les ramaderies de cara als pròxims anys, que són les emissions de CO2. Uh-huh. Si no hi havia prou dificultat, ara s'arriba també... és bonic, aquí veiem el bramar de les vaques. Vosaltres com valoreu ara aquest debat que hi ha dins de la societat, sobretot europea?
Sí, jo crec... Bueno, abans t'ho he dit, jo crec que hi ha uns interessos a part de la realitat, fora de la realitat, no? Perquè només se parla que els animals ocasionen això, el CO2 que ocasiona un animal, però mai se parla del transport públic, ni dels avions, ni de res que influenció amb altres coses que no siguin d'interès. És a dir, desvien l'atenció cap a... Pues els problemes cap a la pagesia, perquè és el sector més tercermundista, diguéssim, per amagar les mermes que tenen amb altres sectors.
Un ramader, tu creus que a dia d'avui se sent atacat?
Home, jo crec que... No sé si se n'ha atacat, però no se sent valorat. Jo seria més partidari.
El 80%, no? No se sent valorat.
Jo crec que l'estadística aquesta que m'has comentat abans... molt probablement que aniran perdent pagesos cada any a Catalunya pel tema de que pues, els fills que venen darrere dels pares veuen que el negoci no fortueix i sempre van esperant, va, l'any que ve serà millor, l'any que ve serà millor, i quan tu veus que fa 2-3 anys que estàs aguantant i amb pocs beneficis, pues al final penses...
I Carles, per acabar, el futur com el ves l'ombres? Ja es veu amb moltes dificultats. Has parlat també de la disminució que hi ha hagut de l'ajut europeu. Aquí està la clau, és a dir, que hi hagi fons europeus per la ramaderia? O pot haver-hi altres alternatives?
Jo crec que hauria d'haver ajuts per la gent, per les petites empreses, val? I per fomentar també pel producte de proximitat, no? I reinventat, és a dir, si algú té fruita, que pugui pues, fer mermelades, un altre que sí que faig o que tinc obedeix com nosaltres, acabar venent el seu producte directament. Jo crec que les ajudes haurien d'anar més enfocades cap aquí, per reinventar i fer algun altre producte dins del teu sector.
El que sí que queda clar, a Lleida hi ha moltes granges, també en altres zones de Catalunya, és que de noves no se'n fan, eh?
No, i si no, som molt valents, eh?
Sí, sí, però pràcticament de noves són mínimes, no? El que se fa és tancar.
I després també, si se fan de noves, moltes van relacionades amb el reintegrament, que són empreses grans, sí, que te faciliten els animals, te donen el menjar, i tu l'únic que has de fer és cuidar aquests animals dins de la teva explotació. És a dir, no naix d'un productor propi per créixer.
Doncs, Carles Pifarré, gràcies per obrir-nos la teva granja Herrera en Cope Catalunya i Andorra, a continuar treballant, perquè si tu m'has dit que tu vols ser ramader, eh? Que tot bueno, i les dificultats buscaràs alternatives, sí, però que continuaràs.
Bueno, nosaltres intentarem aguantar tot el que puguem, perquè és una cosa que ja portem dintre, no? Els nostres fills ja ho veurem, això serà més complicat.
Molt bé. Punyir una vaca costa molt? Jo em podria aprendre o no, és complicat?
Se pot aprendre, però ja t'he dit jo que no t'agradaria per anècdota. Sí, però pensa que és una cosa que és complicada i que feu cada dia, tots els dies de l'any. No és agradable ni...
No. Era una mica l'anècdota, no? Perquè sí, segurament José Miguel Cruz em diu, home, perquè estàs aquí, aprofita, no? I aprèn alguna cosa nova, que sempre va bé. Clar. Doncs amb el bramar de les vaques. Per cert, aquí estan tens uns vedells, però gairebé fantàstics, eh? Perquè hi ha espai per tots.
Sí, nosaltres, bueno, tenim la granja, ens han mig reinventat també, perquè també fem visites a escoles, llavors ens han baixat el cens de l'explotació perquè els espais dels animals siguin ben espaiosos i estiguin bé i es vegin bé. Vull dir, al final també nosaltres fem la línia aquesta que he volgut reivindicar una mica, no? De que t'has de reinventar per poder sobreviure.
Doncs amb el bram de les vaques de la granja Pifarré, José Miguel, gràcies per, en aquest cas, aquesta connexió amb una ramaderia, sí, que ens ha explicat una mica com està el dia d'avui la ramaderia a Catalunya amb problemes. Doncs aquest és el so de la granja Pifarré aquí a Herrera en Cope. Gràcies i bon migdia.
Gràcies. Gràcies, Sergi. Les vaques estaven enfadades, eh? No sé... Mira-la, estan allà una mica empipades, semblava, les vaques, o demanant, ei, que vingui aquí al menjar, en tot cas, eh? Doncs crec que ho han deixat molt clar, no cal estirar més enllà del que ha explicat. De seguida parlarem de panetones. Canviem, eh?, d'una cosa cap a l'altra. Ja sabeu que el Nadal possiblement és un d'aquests postres importats d'Itàlia, doncs, que ho representa, encara que té el que del torró. Una de les coses que tenen les empreses torronaires a Catalunya és intentar desestacionalitzar el producte. Amb el panetone passa tres quarts del mateix. Però no parlarem d'això. Parlarem de panetones que ajuden a investigar. Com es fa això? De seguida parlarem d'aquesta iniciativa aquí a Herrera Cope Catalunya i Andorra, però abans anem cap al Centre Mèdic Estètic Starben, eh? Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Buenos días, esperemos que sean panetones para investigar cómo adelgazar comiéndolo.
Hombre, me temo que no será así, pero...
No lo creo.
Es una iniciativa para...
Solidaria, ¿no?
Solidaria para investigar, recaudar fondos para investigar contra el cáncer. Básicamente, perfecto, estos panetones.
Pues mira, va un poquito a tenor, ¿no?, de lo que quería comentar hoy contigo y con todos los oyentes de tu programa, ¿no? Que el tema de las enfermedades crónicas o las enfermedades también a largo plazo, ¿no? Son enfermedades que yo en muchas ocasiones he dicho que podemos evitar en un 85% de los casos y que en este sentido, por ejemplo, yo desde hace muchos años vengo hablando de la pandemia del siglo XXI, que es el sobrepeso y la obesidad, sí, ¿vale? Que sigue estando ahí a pesar de que el COVID nos haya roto los esquemas hace unos años.
¿No? La pandemia silenciosa, que le llaman.
Exacto, ¿no? Pero hay otra pandemia también silenciosa que se está instaurando cada vez de manera más importante, que son las enfermedades neurodegenerativas. En definitiva, sobrepeso, obesidad y enfermedades neurodegenerativas tienen como un troncal común, que es el estilo de vida. Y por estilo de vida entendamos la forma que tenemos de entender el ejercicio físico, es decir, movernos o no movernos, y la forma que tenemos de comer. Entonces, esto está cambiando mucho, ha cambiado mucho a lo largo de los años, cada vez nos hacemos más sibaritas, cada vez tenemos menos tiempo para poder movernos, es decir, que no es que estamos mejorando precisamente en ese estilo de vida, sino que estamos empeorando, y esto está haciendo que estas enfermedades aumenten, ¿no? Entonces, nosotros estamos abordando este troncal común desde la propia base de la alimentación, ya sea orientada en un sentido o en otro, ¿no? Pero en el tema del sobrepeso y la obesidad, aparte de poder influir en esas enfermedades crónicas, influye muchísimo en la calidad de vida, y esto lo saben todas las personas que sufren el problema. Es decir, yo no les voy a decir nada nuevo, todo el mundo sabe lo que se va a encontrar al final de unos años si persiste el problema de obesidad, pero yo diría también que es muy importante la energía, ¿no? Es decir, hoy por hoy, para movernos en nuestro día a día, necesitamos energía, ¿no? Necesitamos movernos, vamos corriendo, nos ponemos un montón de cosas a hacer cada día. Pues bien, esa energía nos falta de manera importantísima cuando tenemos un sobrepeso, cuando tenemos un arrastre, cuando tenemos una sobrecarga de 10, 15, 20 kilos, imagínate de ahí en adelante, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que nos lo quitemos, muy importante que recuperemos nuestra calidad de vida, pero no siempre sabemos o miramos hacia el sitio justo. Es decir, yo quiero concluir aquí, Cruz, que los milagros no existen, lo he dicho muchísimas ocasiones, que a veces se están buscando soluciones, bueno, pues porque te dicen, ven, que con una máquina te vamos a quitar. No hay duros a peseta, ni a nivel económico ni a nivel tecnológico, ¿de acuerdo? Es decir, lo único que hay es un trabajo científico bien hecho. Nosotros no solamente nos ocupamos de la pérdida de kilos, que nuestros pacientes lo tienen, sino de la calidad. Es decir, que si hay colesterol desaparece, que si hay hígado graso desaparece, que si hay azúcar ayudamos a normalizarla, que si hay un problema circulatorio en piernas lo mejoramos de manera ostensible. Es decir, que cuidamos todo el sustento que hay debajo del sobrepeso obesidad. Por eso nuestros resultados merecen tanto la pena.
Pues ya lo sabéis, haced caso a la doctora Carmen Torrejón, le podéis preguntar lo que queráis, todas vuestras dudas. Podéis concertar una primera visita gratuita e informativa para hacer esas preguntas con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene. El teléfono 93-414-3631, 93-414-3631. En la web starbene.es también podéis reservar esa cita y además informaros de todo, o sea, de lo básico, y además podéis reservar esa cita con la doctora Carmen Torrejón a través de la web starbene.es. Podéis seguir a la doctora y al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón, para seguir sus consejos. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y de seguida parlarem d'aquests panetones que ajuden a investigar, i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Janboyne arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboyne.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
¿Tienes astigmatismo y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría con el láser Damaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí, sí.
Le tocaban, pues imaginarse, 200 y pico huesos, y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pilar García Muñiz.
Cercanía.
Actualidad.
Humana.
Calle.
Aportar.
Respuestas.
Utilidad.
Ya tienes alguna pista, pero nada como escucharla.
Hoy hacemos mediodía desde aquí, desde Sevilla. Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
De lunes a viernes, desde la 1. Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía está en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser
no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
COPE Cataluña y Andorra.
Let's go, girls. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
S'ha engegat una campanya solidària amb l'objectiu de sumar hores d'investigació contra el càncer sota el lema «Mai un panetone havia donat tantes alegries». És un panetone que s'ha posat a la venda. És una iniciativa de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia i la pastisseria L'Atelier de Barcelona. I a més, no és qualsevol panetone el que es posa a la venda per ajudar a tot això. És un panetone elaborat de forma artesanal, que a més va guanyar el premi al millor panetone de xocolata d'Espanya l'any passat. És a dir, que si t'agrada el panetone, possiblement això et farà un tilín a més d'ajudar. Nosaltres, sempre que hi ha una qüestió solidària, allà estem per donar un cop de mà. Tenim el telèfon a l'adjunt a la gerència de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, el senyor Sergi Cuadrado. Sergi, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Panetones contra el càncer. D'on surt aquesta iniciativa? Explica'ns.
La veritat és que aquesta iniciativa surt dels socis de l'Atelier, la Jimena i l'Eric, que ens van proposar aquesta iniciativa i que... Per suposar, nosaltres, en primer lloc, agrair-los i després encantats de poder participar en una iniciativa com aquesta.
Com és aquest panetone? Jo començo pel menjar. Jo la cabra tira al monte, jo me'n vaig al menjar per començar. Com serà aquest panetone? Seran diferents? És un panetone en concret?
Sí, la veritat és que aquest panetone és un panetone que va guanyar el premi l'any 2002 com a millor panetone d'Espanya i la veritat que ens en van portar el dia que ens van venir a visitar uns quants per poder-los provar i és un panetone espectacular amb xocolata i bueno, un panetone que realment és de lo milloret que he provat personalment.
Però ja sabeu que els panetones estan molt lligats ara a les dates que ens venen per davant, que és el Nadal, encara que és com totes... Com aquí la indústria del torró vol desestacionalitzar, doncs el panetone a Itàlia vol fer exactament el mateix, no? Bé, i en què consistirà aquesta col·laboració, aquesta ajuda per panetones contra el càncer?
Sí, la iniciativa consta que els beneficis de la venda d'aquests panetones solidaris es destinaran a la recerca que fa el Bio amb un 10% dels beneficis de la venda d'aquests panetones. Mm. Ells, amb la venda d'aquests panetones, un 10% de la venda doncs vindrà directament per la recerca que fem aquí i poder finançar doncs projectes que sempre, com has comentat inicialment, doncs ens fan falta recursos per poder fer recerca i fer recerca com la que volem fer.
El problema i la pregunta pràcticament és obligada quan entrem en buscar solucions, a buscar financiació. La investigació està infrafinançada? En general, em refereixo, no en qüestions en concret, sinó en general.
Sí, és correcte. El finançament que tenim als centres de recerca doncs és escàs i llavors nosaltres sí que és cert que tenim la sort de que tota l'activitat del Bio no seria possible si no sigués amb el suport dels patrons, entre altres la Generalitat de Catalunya, la Fundació Privada Fèlix, la Fundació La Caixa, la Fundació Fer i la Fundació BBVA, i sobretot també les donacions de les diferents associacions, entitats i particulars que contribueixen també de forma directa doncs, a muntar activitats solidàries per la recerca. Ara, per exemple, la setmana passada va haver la Pink Room Mir de Montcada, va haver també la Nit de Malgrat, el Festival Via Vida... I són iniciatives de particulars i d'associacions que ens aporten recursos i que els agraïm molt doncs, aquesta vinculació que tenen al nostre centre per poder tirar endavant el finançament, per poder doncs, investigar de la manera que cal i amb els recursos que es necessiten.
Clar, la meva curiositat és, ara, tenim uns determinats diners per invertir, per finançar investigacions. Com s'escull quin camí agafar? Perquè suposo que per tots no hi ha, per totes les idees i per totes les iniciatives no hi ha. Llavors, quin ordre de preferència es dona?
Bueno, en primer lloc el que fem és que nosaltres tenim molts grups de recerca, cada grup de recerca investiga dins del càncer amb una temàtica i amb una patologia diferent, i el que fem és prioritzar, no? Hi ha molts dels projectes que comento, doncs, que ja estan finançats per projectes competitius, ja siguin dels ministeris, de la Unió Europea, etcètera, etcètera. Mm. I hi ha altres, doncs, que també els volem impulsar i tirar endavant i no tenim recursos. Llavors, entre aquests, prioritzem, depenent la nostra estratègia de recerca, quines són les línies que volem potenciar. I a partir d'aquí, doncs, decidim a on invertim, doncs, aquests recursos que ens van arribant i quins projectes financem d'acord amb l'estratègia, la recerca que ens hem fixat i cap a on volem anar.
Mai un panetone havia donat tantes alegries. Suposo que si voleu participar i voleu aquest meravellós i deliciós panetone, millor premi al millor panetone de xocolata d'Espanya l'any 2022, tot s'ha de dir, a la pastisseria Atelier, però a més d'allà es pot comprar una altra cosa, es pot encarregar per internet?
Es pot encarregar per internet. Ells tenen obert una plataforma a la seva pàgina web, ho poden trobar a la pàgina web, on es poden fer les compres i anar-les a buscar directament a les diferents tendes que tenen, o bé fins i tot demanar que s'enviïn a casa. Ho tenen obert a la seva pàgina web i està disponible ja obert per tothom, si vulgui participar.
Senyor Sergi Cuadrado, adjunt a la gerència de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i sempre felicitats per la feina que feu.
Moltes gràcies, un plaer. Gràcies per el recolzament en aquesta iniciativa.
És un plaer a disposar. Doncs, mira, més o menys es quedarem en tema d'iniciatives i de formes. Què tal, Marc Puerto, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Avui parlem precisament d'una iniciativa pionera per la gent que pateix fibromialgia. Avui estem molt de medicina, eh?
Sí, així és. Amb l'associació SOMMAR, un programa per tractar aquestes persones amb fibromialgia al mar. Moltes activitats.
Mar, al mar, mira, tot queda
a casa.
Tot un lío de paraules, eh? Doncs de seguida en parlem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Queridos amigos, la serie Bosé es una joya. Lo vais a gozar, vais a descubrir cosas absolutamente inéditas.
Joaquín Prat entrevista a Miguel Bosé en una noche especial.
El lunes después del estreno de la serie Bosé, la noche de Bosé, aquí en Telecinco.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahora parlem de medicina regenerativa. Vamos a hablar con el doctor Humberto Lostertales, que de esto sabe, y un rato es médico de medicina interna y a mí es experto en medicina regenerativa, con más de 20 años de experiencia, así que de saber, lo sabe y lo sabe todo. Doctor Humberto Lostertales, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, saberlo todo, casi todo, pero no, hay muchas cosas por saber.
Bueno, eso siempre se aprende, pero 20 años de experiencia dan para mucho, ¿eh? Para empezar, la primera pregunta que te voy a hacer es muy básica para entenderlo todo. ¿Qué es la medicina regenerativa?
Bueno, es un concepto de simplemente cualquier tipo de herramienta que utilicemos para fomentar la autorreparación. Es decir, el cuerpo tiene inherentemente la capacidad de autorrepararse. O sea, los tejidos se reparan porque se van creciendo, van renovándose, por esto cicatrizamos, por eso cuando haya habido una herida o una lesión acaba arreglándose, porque el cuerpo se repara. Entonces, lo único que tiene sus ritmos, tiene sus tiempos y a veces no acaba de hacer bien el trabajo. ¿Por qué? Pues porque ha caído el sistema, porque hay a veces problemas estructurales, por ejemplo, me refiero a una artrosis, pues hay una degeneración. Entonces, si nosotros utilizamos herramientas, que hay un montón, ¿eh? Un día hablaremos del abanico de herramientas regenerativas, entonces le aplicamos estas herramientas y lo que hacemos es fomentar que se autorrepare. Entonces conseguimos pues que se regeneren tejidos que de otra manera no se regenerarían. Ahí está el quid de la cuestión cuando se habla que dice, no, bueno, cuando hay artrosis y esto ya, el cartílago no se regenera. No, sí que se puede regenerar, pero no espontáneamente. Hay que ayudarle con algunas herramientas, que para eso tenemos pues un abanico de herramientas que un día hablaremos con más intensidad. Pero es fundamentalmente, medicina regenerativa son herramientas destinadas a la autorreparación, que fomentan la autorregeneración de los tejidos para reparar, conseguir mitigar o eliminar enfermedades de tipo degenerativo o lesiones antiguas, etcétera, etcétera.
Y eso es lo que hacéis en Medicentra, precisamente, esta medicina regenerativa, 20 años de experiencia. Oye, doctor, ¿y dónde está la clínica?
Pues mira, estamos en la calle Consell de Sen, 160, esquina Conde Borrell, y es bastante asequible encontrarla. Lo único que hay que concertar visita, porque si no, no podemos atender a las personas. A veces me ha venido algún espontáneo, bueno, se le da visita, ya que ha venido personalmente, pues se le da hora de visita, y si yo tengo tiempo lo atiendo, pero normalmente tenemos el tiempo bastante ocupado.
O sea, tiene que ser concertar la primera visita. ¿A dónde hay que llamar para esa primera visita?
Hay que llamar al número 934763055 y se concierta una primera visita informativa y gratuita.
934763055, ahí la primera visita informativa gratuita con el doctor Humberto Los Certales en Medicentra. Pues lo voy a repetir todo, ¿eh? El Medicentra está en la calle Consell de Sen 160 de Barcelona y el teléfono es el 934763055 para concertar esa primera visita informativa gratuita con el doctor Humberto Los Certales en Medicentra para hablar de eso, de esa medicina regenerativa, no sé, artrosis, por ejemplo. Claro. O sea, entraría ahí, ¿no? Entraríamos en eso, ¿eh?
Exacto. La informativa gratuita es porque una persona no sabe si yo le puedo ayudar. Entonces me trae las pruebas, me trae todo el expediente, yo me lo miro y ya en ese momento le digo, pues mira, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, o no puedo hacer nada, o hay que hacer más pruebas. Incluso si hay que hacer más pruebas, se las pediré gratuitamente.
Pues doctor Humberto Los Certales de Medicentra, oye, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Igualmente a vosotros, un abrazo.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'equip d'atenció primària del CAP de Llançà, a l'Alt Empordà, amb l'associació Som Mar, han impulsat un programa pioner que consisteix en fer activitats dirigides a l'aigua a un grup de persones que tenen o pateixen fibromiàlgia. Mar Puerto. Com han anat aquestes sessions?
Doncs han estat un total de 9 sessions grupals a la platja del Port i que serviran d'avançada també per un futur estudi científic on està previst que participin més persones afectades per aquesta malaltia. En aquestes sessions han participat 10 dones d'entre 40 i 75 anys i la sensació general diuen que ha estat bona. Ens ho ha explicat la responsable del projecte, Xènia Ros.
El conjunt dels exercicis suaus i també doncs, tot aquest suport que es fan unes amb les altres, no? És el que ha fet com que això hagi anat tan bé, que estigui anant tan bé, perquè tenen ganes de continuar. La salut no només és física, no? Quan tenim en compte la salut com a cosa integral, vol dir que hi ha lo físic, hi ha lo emocional, lo social. Totes les sessions, de fet, acabem amb silenci, deixant-nos amarar de la bellesa del mar, també.
A més, des de Som Mar també tenen un altre objectiu comú, d'una banda la salut de les persones, però també d'una altra la salut del mar. D'aquí que sorgís aquesta idea, després de detectar que hi havia moltes persones amb dolor crònic a les consultes i que la majoria patien fibromiàlgia.
És com si no hi ha unes medicacions, no?, que realment funcionin, sinó que és més un... S'ha vist que el que es necessita, no?, doncs és tot un procés així, no?, més global de la persona, no? Llavors ja fa molt de temps que s'està investigant aquesta malaltia, que clar, són uns dolors que la persona pateix i li van canviant de lloc i d'intensitat i no hi ha com una molta informació de com què fer amb això, no? Llavors el que s'està veient és que milloren quan tenen això, tot un seguit d'exercicis suaus i sobretot que se sentin acompanyades.
Així doncs, una malaltia encara molt desconeguda, sovint també invisibilitzada, i que el cap de llança afecta ni més ni menys que al voltant d'un 2,5% de la població. Parlem de fibromialgia i de persones que encara se senten poc visibilitzats en aquest aspecte.
Doncs és una iniciativa molt xula aquesta, eh? Molt bé, molt bé. Doncs felicitats tant a l'associació Som Mar com a l'equip d'atenció primària del CAP de Llançà a l'Alt Empordà. I gràcies a tu, Omar, per haver-nos portat tot això, perquè sempre és xulo saber aquestes iniciatives. Mar Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon dia, reina.
Igualment.
Doncs, mireu, estem a punt d'arribar a la una. Ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a sentir a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.